Hola, bon dia. Em sento una mica estranya, perquè és la primera vegada que faig una sessió d'aquestes online, però segur que d'aquí un moment ja m'hi hauré acostumat. Us dono la benvinguda a la inauguració d'aquest fòrum tan especial i ho faig una mica d'un sentiment estrany, perquè qui hauria de ser aquí fent la inauguració és la Maria Àngela Vilallonga, que en aquests moments no hi pot ser perquè va recuperar la càtedra, però ara en aquests moments està de baixa i, per tant, jo en sóc, diguem-ne, la directora en funcions. Per tant, assumeixo aquesta responsabilitat i tot seguit doncs farem la inauguració al fòrum, recordant, això sí, la Maria Àngela, al qual dedico des d'aquí un record molt entranyable i una bona abraçada. Aquest fòrum deia que és molt molt especial per diversos motius, però n'hi ha un de fonamental, que és que el Fòrum del Patrimoni Literari, de la Càtedra de Patrimoni Literari, Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, aquest any en fa 10 que se celebra. És una de les activitats regulars de la Càtedra de Patrimoni, i juntament amb les lliçons de la càtedra i juntament també amb la publicació dels itineraris literaris, que en aquests moments val a dir que estan a punt de sortir els itineraris de Sant Pere Pescador i de Roses per continuar una col·lecció que en aquests moments ja és un punt de referència sense cap mena de dubte. En aquesta inauguració del fòrum, voldria recordar, ja que fa 10 anys, els temes que s'hi han tractat, que tenen tots a veure amb la reflexió al voltant de la literatura i sobretot la patrimonialització, òbviament, de la literatura i com la literatura incideix també molt en la societat. Per tant, el fòrum va començar l'any 2011 amb un tema que són les estratègies de patrimonialització literària. Va continuar amb un fòrum sobre els jocs florals a Catalunya, també com a dispositiu institucionalitzador. Va continuar amb un fòrum sobre mecenatge, un altre sobre llegir i després, si de cas, escriure. El fòrum de l'any 2015 va ser dedicat a traduir com la millor manera de llegir. L'any següent, l'art d'escriure. El 2017, el paper dels escriptors. El 2018, els anys literaris. I el 2019, editar i publicar. Són tot una sèrie de temes fonamentals que, per força, necessitaven una continuïtat, una continuació a través del tema del fòrum d'enguany, que és, com bé sabeu, literatura i censura, que permet, en aquest cas, reflexionar sobre una qüestió que en aquests moments és fonamental, que ho ha estat històricament, que des de la perspectiva de la literatura catalana, la censura, sobretot a partir de l'any 1939, va ser fonamental, per entendre l'evolució justament de la literatura a casa nostra, però que sense cenyir-nos en el temps del franquisme, que és fonamental, el fòrum el que pretén és parlar de la censura en general, de la manera com la censura condiciona la literatura, com condiciona la recepció de les obres literàries i com ho fa encara en aquests moments, tant des d'una perspectiva directament vinculada a la política, com també en relació amb l'autocensura que en determinats moments el creador o creadora es pot autoimposar, i sobretot en les noves maneres de censura, i aquí ho plantegem també com una interrogació, fins a quin punt la cultura, per dir-ho d'alguna forma, del políticament correcte, no acaba sent també una forma de censura. Per tant, aquest és el sentit del fòrum d'enguany. Totes les persones que hi participaran ho faran des del seu àmbit de coneixement i de treball, però la reflexió és una reflexió general. Per tant, us agraeixo molt que sigueu aquí. Esperem que el fòrum sigui, com sempre, un referent a l'hora de plantejar aquests temes fonamentals en relació amb la patrimonialització i amb la socialització de la literatura. I, per part meva, res més. Només una cosa que és molt important, i és agrair a l'Anna Parera, que és, de fet, l'ànima d'aquest fòrum, tota la feina que està portant a terme, i en fi, és una de les veus que veurem més el dia d'avui, i per tant li vull donar ànims des d'aquí per portar des de casa el fòrum que tots plegats compartirem. I ara donaré la paraula a les tres persones que formen part de l'obertura d'aquest acte, i començarem amb la senyora Xon Hugues de Batlle, que és regidora de Cultura i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Moltes gràcies i endavant, Xon, quan vulguis.
Gràcies, bon dia. Bon dia a tothom. En primer lloc, molts nervis també, perquè per mi també és nou fer una presentació, a més amb un patrimoni, amb un fòrum d'aquestes característiques que ja té un rodatge i una presència, a part de fer-ho de manera telemàtica, que també encara imposa més. Però bé, intentarem estar a l'alçada i llavors donar-vos les gràcies i en nom meu i també en nom de l'alcalde, que avui no ha pogut assistir, doncs a la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona, per organitzar aquest fòrum i aquesta nova edició que, malgrat les dificultats, doncs es pot portar endavant. Llavors, jo seguiré una mica, faré una mica de recull del que hem fet fins ara. El Fòrum de Patrimoni Literari és, de fet, un espai d'intercanvi, com l'Àgora Grega, un lloc de trobada per posar en comú el valor col·lectiu i públic del ric patrimoni cultural de Catalunya i dels referents literaris de les nostres viles i ciutats, com és el cas, doncs, de les poblacions de Castelló d'Empúries i de Figueres, que són dues poblacions que en aquest cas han sigut agermanades per l'escriptor i la figura del projecte Carles Fages de Climent, en el qual hem treballat de forma activa i intensa durant aquests últims 6 anys. En el nostre cas, des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, apostem des de fa anys per la inversió en les iniciatives, projectes i activitats adreçades a donar suport i fomentar la cultura, la literatura i la llengua del país com a vehicle de cohesió social i de desenvolupament individual, per la qual cosa col·laborem estretament amb la Universitat de Girona. Actualment tenim 2 convenis de col·laboració vigents amb la Universitat de Girona. Un des de l'any 2000, per col·laborar amb la secció Francesc Eiximenis de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Facultat de Filologia en l'organització conjunta de la beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica, de la coedició de la revista especialitzada Mozzo Raso i de l'organització del cicle de conferències Miquel Pujol Canelles en el marc del Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries, que és l'esdeveniment cultural més important del nostre municipi, que malauradament aquest any no hem pogut celebrar, tot i que eren els seus 30 anys. I també en la coordinació de forma conjunta de la beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica, de la qual enguany hem convocat la cinquena edició, que està en curs. L'any 2014 vam signar també el conveni de patrocini de col·laboració amb la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent, i amb la càtedra vam organitzar conjuntament el projecte i la comissió Carles Fages de Climent, que va culminar l'any passat amb la commemoració oficial institucional de l'any Carles Fages de Climent amb motiu dels 50 anys de la mort de l'escriptor i que vam comissionar des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Amb la col·laboració de la Càtedra de Patrimoni Literari, durant els darrers anys hem donat un gran impuls en l'edició i la divulgació de l'obra literària de Carles Fages de Climent. S'han publicat 10 nous llibres inèdits, s'han reeditat 2 de les obres més emblemàtiques i s'han fet i publicat 4 itineraris literaris sobre Fages de Climent, els de Castelló d'Empúries, de Figueres, de l'Empordà i de Barcelona. I com bé ha dit, doncs, a punt de sortir-ne de nous. Aquest any, malgrat la situació sanitària que ens està afectant a tots, hem pogut publicar i presentar un nou llibre inèdit de poesia de Carles Fages de Climent, d'Horitzons i Calitges, poesia inèdita, editat per Brau Edicions i que ha anat a cura de Jordi Pla, un dels millors coneixedors de la poesia culta d'en Carles Fages de Climent. Actualment, el corpus literari fagesià compta ja amb un total de 31 llibres diferents publicats, entre poesia, prosa i teatre. I si tenim en compte també les reedicions de llibres, són ja un total de 42 publicacions de l'obra literària fagesiana. També vull destacar una altra dada, i és que des del 2002, l'any en què Sabeu es va organitzar i celebrar el centenari del naixement de l'escriptor, s'han publicat fins a l'actualitat 17 llibres. I en aquests, els darrers 6 anys, amb motiu de l'any Fages de Climent del 2018, n'hem publicat 12, més 5 antologies i llibres sobre la figura i l'obra de Fages de Climent, a més d'un magnífic disc musical fet per l'Amadeu Casas. Per tant, aquesta és tota la feina que hem fet tots junts fins ara i de la qual crec que en podem estar més que satisfets. Vull recordar també que el 22 de març de 2015 va tenir lloc l'acte de reinauguració de l'itinerari literari Maria Àngels Anglada del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, coincidint amb l'arribada de la primavera als Aiguamolls, organitzada conjuntament per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages del Climent de la UdG i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló. Aquest itinerari va ser inaugurat per primera vegada el 23 d'abril del 2006 amb l'objectiu de redescobrir i posar en valor sobre el territori el parc literari de les Closes de l'escriptora, a través de l'itinerari senyalitzat pels marges dels camins dels Aiguamolls. Durant aquesta estreta i fructífera col·laboració, la Vila de Castelló d'Empúries ha acollit a més 2 edicions del Fòrum del Patrimoni Literari, la 4ª edició l'any 2014, que era sota l'epígraf de llegir i després, si cas, escriure, i de la de l'any 2018, en el marc de l'any Fages de Climent, el Fòrum es va centrar en el paper dels anys literaris amb la participació de la consellera de Cultura, Laura Borràs, de l'aleshores director de les Lletres Catalanes, el senyor Joan Elias Adell, i també de l'encara directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada Fages, la doctora Maria Àngela Vilallonga. Agraeixo a la resta de persones de la taula la seva presència aquí avui amb nosaltres de forma virtual, així com de tots els participants i assistents online al desè Fòrum de Patrimoni Literari, i felicito una vegada més a la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona, en concret a les professores Margarita Casacuberta i Anna Parera, perquè heu fet una gran feina. Ens queda encara, però, molta feina per fer de cares per posar en valor el patrimoni literari en comú i estic convençuda que junts la farem, sens dubte, molt millor. Felicito, doncs, a tots i a totes els presents per aquest esdeveniment i espero i desitjo que gaudin tots d'aquesta jornada. Moltes gràcies i crec que ara he de passar la paraula al senyor Oriol Ponsatí Murlà, director de l'Institut de les Lletres Catalanes.
Bé, molt bon dia a tothom, moltes gràcies. Se'm sent bé, entenc, i se'm deu veure. Si no, suposo que ja rondinareu. Bé, mireu, recordo que fa just un any, em sembla que era el 22 d'octubre de l'any passat, que ens trobàvem en unes condicions també una mica singulars a la sala de graus de la Facultat de Lletres per inaugurar el que aleshores era el nou fòrum del patrimoni literari dedicat a editar i publicar. I recordareu els que hi éreu, que deveu ser la majoria dels que avui també ens seguiu en streaming, doncs que hi havia una mobilització d'estudiants, que vam estar fins a última hora sense saber si podríem fer o no fer la sessió i al final la vam acabar fent gairebé, us diria, de manera clandestina, a porta tancada, amb la facultat tancada i amb 104 gats doncs, a la sala de grau. Sembla, per tant, que alguna mena, no diria de malfat, però sí que alguna singularitat persegueix aquestes jornades de patrimoni. La qual cosa ens ha de portar, em sembla, a agrair-vos molt més encara l'esforç, el sobreesforç en unes circumstàncies com les actuals, enguany, en aquesta situació de pandèmia, en què, reconeguem-ho, seria molt més senzill dir, escolta, deixem-ho córrer, ja ho farem l'any vinent. En general, tot el que són actes culturals, del tipus que sigui, en aquests moments representen un sobreesforç molt important. A cap de nosaltres ens agrada haver-nos de veure per pantalla interposada. Ens agradaria molt més trobar-nos presencialment i poder escoltar doncs, totes les ponències d'aquestes jornades, debatre-les, discutir-les, diguem-ne, aprofitar tot aquest component que és un dels valors innegables que tenen jornades com aquestes, que és el contacte social, que és el fet de poder intercanviar directament, de viva veu i mirant als ulls de les persones, doncs, informacions, impressions, crítiques, etc. No ho podem fer i, tot i així, heu tirat endavant. No heu volgut que aquest 2020 es quedés sense jornada, sense fòrum. I, per tant, em sembla que el primer que s'ha de fer és agrair-vos a la Càtedra Maria Àngels Anglada Fages de Climent, doncs, tot aquest sobreesforç que els que ens passem, anàveu dient, és la primera vegada. Jo, per desgràcia, porto 6 mesos pràcticament fent-ho tot a través de les pantalles i a vegades sembla molt senzill. I si sembla senzill és precisament perquè hi ha un esforç molt important d'organització i tenim com tenim l'Anna Parera aquí darrere, és evident que tota aquesta feina està garantida, però justament no es nota la dificultat precisament perquè s'ha treballat i s'ha treballat molt perquè no es notés, no pas perquè sigui gens senzill fer-ho d'aquesta manera. La Mita deia fa un moment que el tema de la censura era també un tema d'actualitat i no hi puc estar més d'acord. És normal que l'enfocament, òbviament, d'aquest fòrum estigui més centrat, òbviament, doncs, en la censura tal com acostumem a entendre-la, per dir-ho així, en termes històrics, i molt centrada en aquest període, tan complex de la nostra història recent, que és el franquisme. Però tot i així em sembla que jornades com la d'avui no ens haurien de fer oblidar que la censura, que potser formes molt més subtils de censura, són absolutament presents en els nostres dies. Fa uns dies em mirava l'informe, suposo que coneixeu aquesta gestió que es diu Mediacat, que és un observatori crític dels mitjans de comunicació, que recull precisament entre bona part de la... entre altra feina que fa de tipus doncs, d'analítica, d'anàlisi i d'estadística, recollia precisament els casos que ells els hi havien arribat de que podríem considerar efectivament de censura en l'àmbit de l'escriptura, estrictament, durant l'any 2019. Els hi sortien més de 200 incidents en els quals d'alguna manera es podria haver estat coaccionant la llibertat d'expressió o la llibertat d'informació. D'aquests casos ens n'arriben molt pocs. Ens arriba doncs, que en Jordi Galbes, en un moment determinat, perquè ha fet un article doncs, que algú ha considerat que era massa pujat de tot, doncs li ha tocat, efectivament, anar a donar explicacions davant d'un jutge per un article publicat en un mitjà de comunicació. Però això és només la punta de l'iceberg. En la profunditat, de manera submergida, hi ha una quantitat enorme de casos, repeteixo que de manera molt més subtil, sense necessitat que hi hagi una oficina de la censura, sense necessitat que hi hagin tribunals especials i sense necessitat que hi hagin censors pròpiament amb aquest títol, doncs exerceixen la coacció de la llibertat d'expressió. Ja no cal dir si això ho posem en el context d'una situació com l'actual, en la qual hi ha organitzada una autèntica estratègia de mirada, laminar, d'espantar, de coaccionar tot allò que tingui a veure amb la, de manera específica amb la llibertat d'expressió relacionada amb una determinada manera de pensar política, que en diem independentisme, per dir-ho d'alguna manera. Repeteixo, per tant, em sembla que la censura, lamentablement, no només en el context de les lletres catalanes, de l'opció escrita en llengua catalana, no només no és només un fet històric, sinó que és ben present també avui entre nosaltres, el que passa que és molt més difícil de detectar. Quan algú l'any 57 havia de publicar un llibre, sabia perfectament quins eren els mecanismes que calia posar en marxa per publicar el llibre, per passar el filtre de la censura i fins i tot doncs, per burlar els mecanismes que habilitava la censura. Avui això és molt més complicat, és molt més complex. Aquesta mena d'inseguretat que qualsevol escriptor pot tenir avui quan publica una opinió sobre si allò serà rebut d'una manera o d'una altra, comportarà unes conseqüències o una altra, unes altres, o fins i tot el pot acabar portant al davant d'un jutge, pot tenir, en termes de censura, pot ser una estratègia molt més eficaç. D'alguna manera, si m'ho permet, segurament ara dic un disbrat, però ens torna aquella censura posterior, que jo sempre he pensat que era molt més perversa que no pas l'anterior. En el moment en què la dictadura decideix, no, es pot publicar tot, ara. Si un cop publicat no ens agrada, rebràs. És molt més pervers fins i tot que no pas la censura prèvia. Jo crec que estem en un estat de censura posterior. Estem en un estat on qualsevol escriptor avui no pot al·ludir, no es pot desconnectar d'aquesta realitat repressiva que és evident que té, d'alguna manera, que pren alguna forma de censura. Contra això cadascú ha de lluitar com bonament pot i seria molt bo doncs, que ningú es deixés espaordir, que ningú es deixés coaccionar en el lliure exercici de la seva llibertat d'expressió. Però crec que tots plegats d'alguna manera, el primer que hem de fer és ser-ne conscients d'aquesta realitat i que tots plegats d'alguna manera també juguem algun paper a l'hora de intentar neutralitzar-la, aquesta censura. I juguem un paper les administracions, molt clarament. A mi a vegades em qüestionen que per què la Institució de les Lletres Catalanes ha de donar ajuts directament als autors o als traductors literaris perquè escriguin i perquè publiquin fins i tot al marge del circuit editorial que després això pot fer o no fer. I sempre reivindico que és fonamental que l'autor pugui recórrer directament a l'administració per demanar-li ajuts per crear amb absoluta llibertat o per traduir obres sense passar cap mena de filtre justament de censura i després això farà curs o no en el mercat editorial, però l'important és que el creador pugui crear amb absoluta llibertat i que el traductor pugui traduir sense que ningú, fins i tot, diria, ni tan sols un editor, que d'alguna manera, en algun context, també podria convertir-se en un element, doncs, si no censurador o coaccionador, si com a mínim condicionador. Doncs no, l'autor i el creador han de tenir la llibertat màxima i per això em sembla que és important que continuem donant aquest ajut material, econòmic, perquè els creadors puguin continuar escrivint amb absoluta llibertat. Aquesta ha sigut una de les meves gairebé obsessions. Enguany hem passat del 2019 de 75.000 euros d'ajuts a la creació a 180.000. I, per tant, hem pogut donar una seixantena d'ajuts a la creació literària i una quarantena d'ajuts a la traducció literària també. Repeteixo sota aquestes premisses. Estrictament en base a una valoració que procurem que sigui el màxim d'objectiva possible sobre la qualitat literària de la proposta, en cap cas sobre res que tingui a veure amb el seu contingut des d'un punt de vista ideològic. No m'allargo, no m'enrotllo més, que no és el que toca, però sí que volia fer aquesta puntualització aquesta, agafant-me el comentari que havia fet la Mita, doncs de recalcar, posar l'accent en aquest caràcter absolutament present, que té, em sembla, aquesta censura, i repeteixo fins i tot potser una mica més subtil. Podríem parlar també de com la Covid, d'alguna manera, també es pot convertir en un element doncs, de censura, en un moment en què la situació material, econòmica, també dels escriptors, és tan precària, òbviament la llibertat d'expressió es pot veure molt fàcilment coaccionada. Per això, repeteixo, em sembla que tots els esforços que fem, cadascú des del seu àmbit, per mirar de propiciar espais de creació absolutament lliure, garantint d'entrada les condicions materials en les quals es pugui desenvolupar aquesta tasca, que és el més important, tot el que puguem fer tots plegats em sembla que serà poc. Ens faríem un flac favor col·lectiu si penséssim que això de la censura és una cosa de temps enrere, que feliçment hem superat i que avui doncs, qualsevol pot escriure de qualsevol cosa sense cap mena de conseqüència. Lamentablement no és així. Per tant, aquest fòrum em sembla que, malgrat aquesta perspectiva històrica, és d'absoluta actualitat i estic segur que al llarg del dia d'avui, encara que siguin les dificultats que ens posa doncs, la situació sanitària actual i haver-ho de fer d'aquesta manera, estic segur que poc o molt també aquesta realitat aflorarà. Moltíssimes gràcies a tots, que tingueu molt bona jornada i gràcies per deixar-me ser i dir-vos, adreçar-vos unes paraules. Moltes gràcies.
Molt bé. Ara té la paraula la Sílvia Llach, que és la vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona. Benvinguda, Sílvia.
Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Em sentiu bé, també? Sí? Estic molt, molt contenta de ser aquí amb vosaltres una altra vegada. Primer de tot, us faig arribar també la salutació del rector, en Quim Salvi, el rector de la Universitat de Girona. I també us vull donar les gràcies a totes les persones que heu organitzat aquesta nova edició del fòrum, a les que hi participeu, a les que hi assistiu, i sobretot també, com s'ha dit abans, a l'Anna, per vetllar, i a la Mita, per vetllar en tots aquests temps no, d'aquesta càtedra, en temps canviants, que ens hem trobat amb situacions de tot tipus, i enviar doncs, a la Maria Àngela Vilallonga aquest desig de poder-la retrobar ben aviat, perquè sí que ara ens havíem fet la idea que hi podria ser i que la trobem a faltar. I, per tant, durant aquest temps ho hem fet el millor possible, diguem, perquè aquesta càtedra s'ho mereix, totes s'ho mereixen, però doncs, esperant que la Maria Àngela pugui també tornar a ser molt aviat aquí amb nosaltres. Com a responsable de càtedres, també us haig de donar les gràcies per mantenir aquest univers tan interessant que té la Universitat de Girona en uns moments tan difícils. Les nostres càtedres, sabeu que en tenim 39, ara mateix, és la Universitat Catalana, no em canso de dir-ho, que en té més i gairebé la de l'Estat espanyol també. En nombre relatiu segur que també és la que en té més, perquè és aquest model no, de que l'UDG és el territori, és en diferents temes, no, s'escampa, agafa presències molt més enllà de les nostres parets i això és d'una riquesa incalculable i aquesta situació ens està posant entre les cordes en aquest sentit perquè no podem sortir a fora al territori, que és el que fèiem habitualment. No? Per tant, us ho agraeixo molt. Us recordo també que només estrictament de literatura en tenim 5, que són 5 de 39, és una porció molt important. La càtedra doncs, de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Faixas de Climent, la càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, la càtedra Víctor Català d'Estudis del Modernisme, la càtedra Josep Pla i la càtedra Tom Sharp. Per tant, tenim hi ha altres càtedres també relacionades amb art, cultura i pensament que d'una manera transversal també estan tractant la literatura, però tenim un llegat fantàstic que és interessant que el puguem seguir mantenint. Deixeu-me dir-vos que quan ara preparava aquestes breus paraules, no? Me n'he anat al que està penjat a la càtedra de les altres edicions, resseguint una mica els temes que ja deia la Mita, i he mirat les fotografies. He recordat que doncs, com a equip, tant el Jaume Feliu o jo, hem pogut estar acompanyant-vos en aquesta inauguració, en la 8a, 9a i avui, diguem, no? I quan he vist les fotografies he enyorat molt la sala de graus, eh? Una mica amb tot això que ara estava parlant també l'Oriol, la sensació aquesta. M'he sentit una mica com xuclada, no? Abduïda, segrestada per aquesta pantalla. I és una sensació que no és habitual a mi, perquè ja estic acostumada, me sento còmoda i m'agrada experimentar noves maneres de comunicació. Eh? Per tant, he tingut molt la sensació de, doncs, com de pèrdua, no? Part de la comunicació inevitablement es perdia, com si hi hagués un filtre més, eh? Una censura més, en aquest sentit més subtil, no? Una censura que potser és estrictament tècnica o tecnològica, però que en el fons podria ser una censura. Ja veieu que estic fent una apropiació del sentit de la paraula censura en aquella part més repressiva, no? Tot allò que no passa pel filtre, tot allò que no passa pel colador, diem, no? En el sentit més estricte de quan avaluem un discurs o quan avaluem un text, no? La paraula censura potser tenia aquest sentit més general d'avaluació, però ha anat doncs especialitzant-se en aquesta part de neteja, de poda, no? De purgar, de treure tot allò que no interessa per uns valors, diguem, d'un moment donat, no? És veritat que jo ara que també estic molt en el món de l'educació, podria haver-hi sentits positius, de l'avaluació, de la millora, de tot, però malauradament el que discutirem avui no va en aquest sentit. No vull allargar-me gaire res més, perquè avui teniu per davant un programa molt extens, de màxima qualitat, com cada any. Només us deixo algunes preguntes, algunes coses que em venien al cap, que jo no us podré acompanyar tot el dia, com em passa sempre, tot i que sempre m'agradaria ser-hi, altres coses m'estan esperant. Avui segurament és un dia ideal per poder pensar en temes tan suggerents com si la literatura parla de la vida, diguem, entenem que la ideologia i els valors ja hi són, no? D'una manera inherent, però han de ser explícits, no? La literatura ha de parlar dels valors, si ha de parlar de quins, perquè la literatura s'ha de sotmetre a algun tipus de llei, és completament lliure, ha de transgredir, ha d'obrir pas a altres mons que no ho farien, no? Com es relaciona el valor literari, que sabem que és una cosa tan canviant en les diferents cultures, amb la resta de valors, no? La instrumentalització de la literatura per alguna finalitat implica necessàriament una pèrdua de valor literari? Com abordem, no, en definitiva, aquest dilema entre l'ètica i la moral i l'estètica, no? Des de la literatura, no? Són camins infinits i interessants per córrer avui, eh? Jo només us agraeixo una vegada més que aquest fòrum torni a ser una realitat, donar-vos les gràcies i que per molts anys doncs puguem seguir tenint aquest fòrum de patrimoni literari. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs donem per inaugurat el Fòrum Literari d'aquest any dedicat a la censura. Moltes gràcies a tots tres per formar part d'aquesta taula i passo la paraula a l'Anna Parera perquè ens il·lumini i ens indiqui com hem de continuar